Bona nit a tothom, Gabon Gustioi. Avui repassarem com van viure Sant Jordi a Bilbo i algunes coses més. Coneixerem quan s'inventà la bicicleta i reivindicarem el seu ús a l'actualitat. La Clara farà un cafè amb dues persones que van anar a Lesbos a ajudar els refugiats del Pròxim Orient, en el marc de la guerra de Síria. La Susana reivindicarà el poder terapèutic de la rosa. Sí, la flor que vam regalar dissabte. L'Albaens continuarà parlant de dracs, però aquest cop viatjarem cap a la Catalunya profunda. A l'agenda cultural recomanarem els esdeveniments de la cultura en directe que podem tastar aquest cap de setmana i, per acabar, us explicarem un conte de bona nit. Vinga, comencem! El De Mica en Mica s'omple la pica!
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
És un tema de debat vigent i coent. Apareix a les converses quotidianes i esdevé l'origen de discussions sobre qui té prioritat a l'hora d'utilitzar la via pública per desplaçar-se. El passat 19 d'abril fou el Dia Mundial de la Bicicleta. Un gran invent, ecològic, econòmic i silenciós. Molts pensem que tot seria millor si se n'imposés l'ús a tot arreu. Una bicicleta és un vehicle de transport mogut per la propulsió humana, compost per dues rodes, alineades, amb un sistema de transmissió a base de pedals, un quadre que estructura i integra tots els seus components, un manillar per controlar-ne la direcció i un seient per tal de recolzar-hi el cul. Al fer força amb les cames, girem la caixa de pedals, que mitjançant la cadena fa girar els pinyons posteriors. Llavors, s'origina el moviment de la roda del darrere i ens desplacem. El primer model de transmissió amb cadena data del 1885 i l'estructura bàsica, amb el disseny del quadre en forma de diamant, no ha variat pas massa des del 1900. Però anem a repassar una miqueta la història d'aquest magnífic invent. Al marge dels intents de la historiografia francesa de reivindicar que l'invent de la bicicleta fou el comte francès Maître de Sivrac el 1791, l'invent de la bicicleta s'atribueix al baró Karl Drais von Sauerbrunn, inventor alemany nascut el 1785. Pels vols de 1817, inventà un artefacte compost per dues rodes i un manillar que s'impulsava amb els peus com si fos un cavall de cartró amb el que juguen els nens petits. Però l'eurocentrisme sempre ens acaba traint sensiblement, ja que antigament ja hi hagué invents semblants, com a l'antic Egipte, on es produïren artefactes de dues rodes unides per una barra, molt rudimentaris, això sí. I a la Xina, fa vora 2.000 anys, també hi aparegué quelcom semblant, però amb les rodes de bambú. Així doncs, el 1817, el baró alemany Karl Drais inventà l'avantpassat directe de la bicicleta moderna, l'anomenada Draisiana, que feia honor al nom del baró. Al prototip de la Draisiana li mancava una cosa molt important que cap al 1839 l'inventor escocès Kirkpatrick Macmillan resolgué: la incorporació de pedals. Però aquest no va patentar l'afegitó dels pedals i la innovació fou copiada per Gavin del Zel de Lesmagabou el 1846 i el va difondre per tot el Regne Unit. I li va sortir bé durant 50 anys, ja que tothom va pensar que l'inventor fou ell. En fi, qui no corre vola, aquestes coses solen passar en el món del disseny. Cap al 1890, l'empresari John Boyd Dunlop, un cognom que ens sonarà bastant, va inventar una càmera de tela i cautxú que s'inflava amb aire i es col·locava a la llanta de la bicicleta. Per tal d'evitar-ne les punxades, el senyor Dunlop creà una coberta de cautxú i en aquest moment s'inventaren els primers pneumàtics. Al tombar de segle, les bicicletes foren molt populars. A milers d'escenes fotografiades i a les primeres imatges de cinema ja hi apareix la multitud que creua la ciutat de dalt a baix amb bicicleta direcció a la fàbrica. Els avis i àvies de molts de nosaltres es desplaçaven en bicicleta tots els dies de l'any, fes fred, calor, plogués o nevés. Però fou a partir dels anys 60-70 del segle XX quan la dictadura del petroli propicià el seu declivi fins al segle XXI, quan l'aire de moltes ciutats europees ja és irrespirable, el preu del combustible és insostenible i la crisi econòmica ha fet estralls en l'economia familiar d'arreu de les ciutats occidentals. Per qüestions de salubritat, els consistoris estan incrementant els carrils bici. A l'actualitat hi ha prop de 800 milions de bicicletes pel món, la majoria a la Xina, també cal dir-ho. És un mitjà de transport ecològic, sostenible i econòmic per desplaçar-nos tant si vivim al camp o a la ciutat. El seu ús està generalitzat a gran part del nord d'Europa, com a Dinamarca, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Holanda i la majoria dels països escandinaus. Hi ha persones que l'utilitzen per posar-se en forma, altres per anar a treballar i d'altres per gaudir de la sensació zen que proporciona, segons l'escriptor Juan Carlos Kramer, qui al seu llibre Bici Zen, ciclismo urbano como meditación, ha estudiat els estats físics i mentals que produeix el ciclisme al cervell humà, on assegura que quan pugem a sobre d'una bicicleta ens tornem menys violents, més participatius i més solidaris. Tot i les queixes de part de la població reaccionària i addicta a la benzina, crec que l'increment dels carrils bici és una inversió imprescindible en salut pública, tant física com mental. Per necessitat social, tant com a exercici físic com per mitjà de transport, i no faig broma, el Dia Mundial de la Bicicleta caldria reivindicar-se cada dia de l'any. Tot seria molt millor. La població faria més exercici físic, l'aire seria més net, hi hauria menys soroll a les ciutats. Seria gairebé el paradís. I tal com deia Herbert George Wells, cada vegada que veig un adult dalt d'una bicicleta, no perdo l'esperança en el futur de la humanitat.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i vent. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i
Cafè amb Clara García.
Bona nit, Clara. Què, avui deixem el tema musical i anem llunyet, no? Amb el Compromís Solidari Internacional.
Molt bona nit, Francesc, i molt bona nit a tots els oients de mica en mica s'omple la pica. Aquesta setmana jo i un company meu, Eneko Gómez, us portem una entrevista que vam fer a Iñaki Iraola i Coro Gaviola, que van marxar el 26 de desembre fins al 7 de gener des del Goibar, que van marxar a Lesbos, a una illa grega que està a prop de la costa de Turquia, on estaven arribant molts refugiats escapant de la guerra. I aquí ho deixem l'entrevista.
Ya está.
¿Cuál fue vuestra motivación para pasar las Navidades fuera de casa en Lesbos?
Bueno, pues ahí al final la que más se mueve en estos temas es ella, es Coro, es la que más incordia. Al final a mí me afecta, pero igual soy muchísimo más parado que ella y al final fue pues eso. Todo el proceso que empieza en primavera, que estás viendo las imágenes y sin más, hasta que en un momento ya se te acumula y estaban al caer las Navidades y en una cena planteo qué. Nos vamos a hacer algo en Navidades a Lesbos y de ahí surgió todo y ya miramos todo y empezamos a ponernos en contacto. Bueno, empezó ella a contactar con diferentes organizaciones y al final cogimos el vuelo,
Sí, no, lo he bajado ya.
Vale. ¿Os afectó de alguna manera la situación social en Lesbos? ¿Y de qué manera?
Ahí, mira, tuvimos una entrevista, nos llamaron de, no me acuerdo de qué radio fue, Saspi Ratia, creo, cuando estábamos allí, y lo primero que me preguntó, ¿qué ha cambiado vuestro de cuando salisteis de aquí a que estáis ahí? Y no acerté a responderle, y yo creo que te das cuenta de que te afecta cuando estás aquí de vuelta. Al final te das cuenta que vivimos en un mundo muy cómodo, que hemos tenido la suerte de nacer aquí, podríamos haber nacido en cualquier lado, y al final hay cosas de la vida cotidiana de aquí que nos parecen normales que te cuestionas.
Vale. Luego, en cuanto a lo vivido allí, queríamos saber qué había sido lo más duro que os ha tocado ver o vivir una vez estado allí.
Allí, por suerte, va más que nada para ellos, para los que venían en bote, y también para nosotros, es que a nosotros por lo menos no nos tocó tener la vida de nadie en juego, que dependiera de nosotros. Sí que mientras estuvimos allí murió gente, pero no tocó en nuestro lado. Y después de venir sí que murieron unos cuantos en enero, fueron bastantes. Y lo más duro al final, yo creo que es la impresión cuando les ayudas a bajarse del bote. Siempre se dicen los niños, pero para mí me impresionaba lo que es un hombre entre 50 y 60 años, cuando lo bajas del bote te abraza, se echa a llorar y ya sabes que la tensión que traes y todo lo que ha tenido que pasar para traer a su familia hasta allí ha tenido que ser terrible.
¿Crees que la situación, contada por los medios de comunicación es real, una vez, o oculta alguna información que vosotros habéis vivido allí que no se cuente hoy en día?
Yo creo que lo que sí que no se cuenta aquí, sí que se comenta aquí la imagen, por ejemplo, vosotros tendréis la imagen de qué tipos de refugiados, de qué país.
¿De refugiados?
Sí.
¿De Turquía, Siria?
De Siria. O sea, al final hay, yo no
lo
sé,
que escuchamos todos,
sí,
los días,
es Siria, pero no sé qué porcentaje es, pero a nosotros nos ha tocado vivir muchísimo más con afganos. Gente de Afganistán.
Afganistán.
Hay muchísimo más.
Bueno, muchísimo más, nosotros hemos tenido mucho más.
Sí, tanto cuando estuvimos allí, llegaron sirios, pero más del 60% de las llegadas fueron afganos en nuestro campo. Y ahora cuando hemos estado en Grecia también, eran de Afganistán con los que hemos, había sirios, había muchos sirios, pero con los que hemos vivido era afganos. Y Afganistán es una cosa que aquí en las noticias no escuchas.
Justo hoy ha habido una tentativa.
Hoy ha habido, pero aquí no hablan de refugiados afganos.
No suele hablar nada. Y están 30 años en
Canadá. Bé, doncs aquí acabo. I m'agradaria que tots prenguéssim consciència de lo malament que ho estan passant molts refugiats ara mateix. I bé, molt bona nit, Francesc, i molt bona nit a tots els oients. De mica en mica som per la pica.
Gràcies per l'entrevista, Clara. Tots hem de prendre consciència del que està succeint i com Europa se'n renta les mans. Vinga, continuem amb el programa. Vivim Sant Jordi a Bilbo. El dissabte 23 d'abril, Sant Jordi, un indret cèntric de Bilbo es va convertir en un trosset de Catalunya per un matí. les persones del Casal Bilbao Cultura El Cartea van preparar una parada amb roses, amb una poesia i espiga incloses, com a Catalunya es fa, juntament amb llibres de segona mà en català, castellà i euskera. De seguida, els vianants encuriosits que passejaven per la plaça Indautxo s'aproparen a la parada i anaren comprant al llarg de tot el dematí. A més, per tal de fer-ho més interactiu, es va realitzar un taller de manualitats per als més petits. Retallar, pintar i enganxar varen ser els verbs més emprats pels adults durant una bona estona. Dracs, espases, corones i escuts varen començar a equipar a la canalla més juganera. Vam tenir l'ocasió de parlar amb un català que rondava per allí amb la seva família i ens va dir com vivia el Sant Jordi des de la distància.
El teu nom, sisplau?
Hola, em dic Juanjo Pallarés.
I què fas aquí, Juanjo?
Bueno, què faig aquí, a Euskadi?
Aquí a Euskadi suposo que hi deus viure.
Aquí a Euskadi he vist des de fa 14 anys.
Fa 14 anys, eh?
Tot i que ara estem en fase de retorn a Catalunya. Estem apurant els últims mesos a Euskadi.
I parlem d'aquests 14 anys. Aquells 14 anys, Sant Jordi l'has viscut aquí sempre?
L'he viscut quasi sempre, perquè per circumstàncies laborals he tingut poques oportunitats d'anar a passar-ho a Catalunya. A més, com que Catalunya no és festiu, tampoc és un dia que convidi molt a marxar cap allà.
I com l'has viscut des d'aquí?
Bueno, doncs,
a grans trets.
De manera diferent. Abans de tenir nens, se viu d'una manera, tens un record del que és la festa per tu. Bueno, quan tens nens és diferent. Ja tens més ganes de transmetre-ho a la següent generació, el significat de la festa, de la rosa, del llibre, de trobar-te al carrer, de fer festa, tot i que no és festiu, fer festa al carrer amb tothom.
Però el fet d'estar aquí, o sigui, tenies el sentiment d'anar a comprar la rosa, encara que sigui una floristeria normal, perquè parades no n'acostuma a haver aquí.
Sempre ho he fet.
Ah, això, anaves a la floristeria del barri.
Sempre ho he fet, la floristeria del barri, sí. Comprava per a la meva dona, per a la meva sogra, quan he tingut la nena, per a la nena, o sigui, normalment eren tres roses, i elles em compraven a mi el llibre.
A casa vostra, doncs, vivíeu.
Sí,
seguíeu amb la
era
tradició.
Era una tradició que seguíem, diguem, de portes cap endintre.
Val, de portes cap endins. Perquè tu, per exemple, o sigui, tenies un sentiment d'anyor. O sigui, jo t'ho dic perquè a mi em passa. S'acosta Sant Jordi, i abans, inclús el mateix dia, i allò que tinc com unes pessigolles a l'estómac de dir m'agradaria ser a Reus, ser a Barcelona. Avui al matí ja he posat RAC1 i ostres, l'ambient aquell del Passeig de Gràcia, sí. O de la plaça Mercadal, sí. De Reus, també ho he llegit al diari.
Sí.
Ostres,
sí. Sí que es troba a faltar. I a més, moltes vegades falten les paraules per explicar-ho a la gent amb la que estàs habitualment què és Sant Jordi a Catalunya.
Clar.
Tu expliques, no? Tothom surt al carrer, tothom va comprar les roses, llibres, però fins que no es viu, realment no es copsa tot l'ambient i tot el sentiment que hi ha al darrere de la festa.
Evidentment.
Sí que sí, que enyorança i falten les paraules per explicar què és.
I ara, de moment, ens podries explicar el que tenim aquí al nostre voltant, perquè
bueno, doncs aquí
no estem sols, aquí a la plaça Indautxo.
No, tenim una iniciativa molt, molt interessant, molt bonica, on el Casal Català ha organitzat un taller perquè els nens facin les seues espases de Sant Jordi, les seues corones de princeses, visquin la llegenda del drac i de Sant Jordi la princesa. Aquí tenim una parada de llibres on la gent, tant catalana com gent que passeja, s'acosta, pregunta, veu els llibres que tenim exposats i algú se n'endú, algun i tot.
Ja, veig que té bastant d'èxit, això.
Sí,
eh?
Sí, certament.
I aquí al costat veig que ja hi ha un exèrcit del segle XIV muntat, aquí amb espases.
Sí, exacte, tenim una legió de petits que ja van tots equipats amb la seva espada.
Cavallers i cavalleres,
Cavallers, princeses i un drac per fer fotocol. O sigui que està molt complet.
Doncs vinga, aquí passant-nos-ho bé, a plaça Indautxo.
I tant, gràcies.
Vinga, gràcies.
Cap al migdia, tot estava preparat perquè la nostra Susana Seguer i Batlle representés la llegenda de Sant Jordi per als més petits. I ho feu de manera espectacular, enmig del carrer, acaparant l'atenció de totes les persones que estàvem allí durant 20 minuts ben bons. Heus aquí els fragments més destacables.
Tot el poble mirava com s'allunyava el seu sacrifici. Ah, pobre Clenguliu! tremolava tota ella. Ai, tremolo tot el jo, tot me tremola, bonica de mi. Fins que del no res, fins que del no res, va aparèixer un jove cavaller, desconegut per aquelles contrades. Catacloc, 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 galopant sobre la seva euga blanca com la neu. Veloç com el vent, catacloc, 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 catacloc. En una mà lluïa la seva escut de color de plata i les rendes de l'euga ben fortes, ben ferma. I a l'altra, una llança que apuntava cap al cel. De cop i volta, s'aturà davant de Cleobulinda i Cleobulinda se va afanyar a dir-li: fugiu, fugiu, noble cavaller, fugiu, que vindrà el drac i es devorarà. No patiu, jove princesa, si sóc aquí és per protegir-vos i alliberar el vostre poble d'aquest terrible drac. No va tenir temps de dir això que patapum, 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 tot el terra tremolava, patapum, patapum, el drac s'acostava. Cleobulinda, immòbil, veure paralitzada en veure venir aquella bèstia immensa que s'apropava, el jove cavaller, ha! D'un bot va baixar de la seva euga i va dir: drac terrible, ha arribat el teu dia, no em fas ni mica de por. El drac terrible, embogit de la gana, cridava de por. Uaaah! Uaaah! Clic, 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 clic! No em fas por, jo sóc molt valent, sóc un noble cavaller, mort d'una vegada, drac! Fuà! Jordi! I és per això que cada 23 d'abril celebrem regalant una rosa a qui més estimem.
Cap a les 2 del migdia, el casal Bilbao va recollir la paradeta. Després de fer un vermutet, vàrem començar a enfilar el camí cap a casa amb la rosa, el llibre i un somriure als llavis.
Les bones herbes, amb Susana Seguer i Batlle.
Bona nit, Susana.
Bona nit, Cesc, què tal?
Què, com va provar Sant Jordi?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
No, jo t'hi vaig veure.
Sí. Va estar molt bé. Me va agradar moltíssim.
Vas explicar la llegenda de Sant Jordi.
Sí.
Sui generis. Bueno, o sigui, segons el teu estil.
Exacte, exacte. Sí, sí, sí.
Va agradar molt, eh?
Sí.
Perdó. Va agradar moltíssim.
Sí, sí, jo crec que sí que va agradar. I jo la primera, encantada.
Sí, tant el públic de 2 a 10 anys que hi havia allí a primera fila, però els grans també ens va agradar, eh?
Sí, eh?
Molt, molt. 20 minuts molt intensos.
Això sí, això sempre. Si s'ha de fer, que hi hagi la intensitat a tope.
Collons, devies perdre 2 o 3 quilos, eh, allí.
Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Amb l'atenció. Doncs bé, ja hem posat alguns extractes aquí al programa.
Sí.
I bé, doncs, a la propera, doncs, qui ho vulgui veure tot, perquè 20 minuts no els posarem per no cansar,
clar,
però qui ho vulgui veure tot, que vingui a la propera.
Ah, exacte.
Està, home, que busquin a la Susana, que preguntin per ella.
Ah, això.
I que ja, home, que si s'ha de fer una gira, doncs ja,
clar,
ja la farem.
Clar que sí, clar que sí.
I ja et faré de mànager.
En català, en castellà, amb el que sigui.
Euskera.
Euskera, ostres. ostres, és la meva ferida sagnant, eh?
A poc a poc.
A poc a poc, va, sí.
A poc a poc. Però català bueno. I castellà sí, eh?
Sí, sí. Val. Sí, sí, ja això, anem preparant cosetes, sí, i van sortint cosetes.
Doncs, i avui de què hem de parlar?
Doncs avui, clar que hem de parlar de la Rosa, no?
La Rosa?
Sí.
Seguint l'estela del teu programa, de la teva secció d'herbes...
Medicinals.
De bones herbes, podem dir.
Sí.
Que diu així el títol.
Sí.
La Rosa té aquelles propietats.
La Rosa...
O només és per fer bonic.
Ah, això t'ho penses tu.
No, jo ho plantejo, que hi haurà gent que es pensarà la Rosa és per fer bonic i perquè fa bona olor, i punt. Al cap de 4 o 5 dies ja fa de tot. Segons
ben,
quina rosa.
Clar, perquè l'ataca ja al fong de podrir-la.
Clar, però bé,
si la sequéssim, no.
Ja, s'ha de deixar esfogar i una mica.
Sí. Doncs la Rosa, a part de regalar-nos l'aroma i la bellesa i sí, les mil varietats que té, també té propietats medicinals. Sí,
això no ho sap tothom.
Sí. És estrany, no? Uh-huh. Allò que sobte de dir, la Rosa... Podríem parlar 3 anys de la Rosa.
Colló.
Mare meva.
Però què, a nivell de farigola? O a nivell de romaní? A nivell de...
No, és que no sé per on començar, però és que la Rosa és que no només és una flor, vull dir... Té tantes... tanta història al voltant, festes dedicades a la Rosa, creences, mitologia, plantacions immenses... Com des de fa tant temps també es treballa per fer diferents varietats i aquesta més intensa de color, aquesta més medicinal, aquesta com podria ajudar-nos a per exemple, no sé, me ve al cap a la idea de moltes vinyes que sobretot a Catalunya ho he vist jo,
sí,
perquè he visitat Catalunya bàsicament, al final de la línia de vi...
Sí, de les vinyes.
De les vinyes, sí. Que van per línies.
Sí, van per línies.
A cada banda hi podem trobar podem trobar rosers plantats.
Rosers?
Sí, perquè el que fa el roser és el primer a detectar si hi ha fong o si hi ha... Ah. Si s'acosta una malaltia, si s'acosta una plaga, si s'acosta... El primer afectat, com que la rosa és tan com sensible, no fràgil, sinó sensible... Doncs és com una llum d'alarma.
Sí, sí, sí.
I així sempre pots, sobretot amb vinyes de producció ecològica i així, el que fa és dir-nos, ep, cuidado que...
Ah, doncs
que aquí...
ens hi fixarem.
Perill.
Sí.
Hi ha molta, i més ara, no?, que hi ha tanta... producció artesanal de cervesa, de vi, de petites... No? Està com una mica de moda.
Sí.
Doncs el roser es fa servir, s'utilitza molt per això. Com,
caram, perquè és sensible com... a l'humitat, al fong.
La humitat, això, el fong, de seguida detecta molt ràpid, és afectat molt ràpidament. Mm. Primer, abans que la vinya.
Una cosa nova que sabem.
Sí. I doncs, no sé, suposo que l'Albai ens podria fer també 3 programes seguits de mitologia, perquè, bueno, des del símbol de l'amor, no hi ha rosa sense espina, no hi ha amor sense desamor.
Rosa que és la que l'amor s'hi posa.
Exacte, bueno, hi ha això, ja t'he dit, festes, creences, dites, no sé, una bestiesa. Jo no sé per on començar.
El Virolai i tot també, rosa d'abril, morada.
Clar, és que hi ha cançons... Clar, vull dir... Abans de que d'alguna manera s'acceptés des del cristianisme la rosa, perquè primer es va deixar de banda com a part d'ascendència pagana i lasciva, no?
De l'imperi romà.
Sí, d'oferiments que es feien a les deesses, vull dir...
Sí, clar, a la deessa Flora.
A la deessa Flora, però és que, per exemple, jo no ho sabia, però hi ha la... La deessa... Ai, que no me surt. La deessa de la mitologia grega, l'Afrodita, que diuen que va néixer al mateix moment que la rosa per perfumar l'aire que respirava la deessa Afrodita i perquè la bellesa de la flor fos el primer que veiessin els seus ulls.
Oh.
De la deessa Afrodita, bueno, vull dir, hi ha tantes històries al voltant de la rosa.
Sí, l'edat antiga, o sigui, el món clàssic.
Clar,
que veiem,
i sí, de grega, romana, bueno, la deessa Hecate, que és la deessa de la funerària que es presentava coronada de flors, la deessa, quina més, això, la que has comentat tu, la de
Flora,
la Flora, i després això, quan es va introduir allà a la cristiana, a la mitologia cristiana, doncs, bueno, sí. La Mare de Déu del Roser, una
sí,
bestiesa.
Per acomiadar algú, flors, per celebrar casaments, flors,
exacte,
a tot arreu hi ha flors.
Exacte, per enamorar a sí. les solteres també, o als solters també.
Regales una
flor. Regales flors,
clar,
ja...
Per acomiadar, dic en el sentit de que s'han anat d'aquesta vida.
Sí, no? Sí, sí, sí.
I en un funeral hi ha flors, òbviament.
Sí, 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 sí.
Flors per tot arreu.
Flors
la
i...
Flors la vida.
Sí, sí. Sí, sí, vida i o això, o desitjar llarga vida, no?
Sí.
Sí, 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 moltes, moltes coses.
Que és que en un món d'aquest desfalc que vivim, potser és això que creiem amb la tradició convencional, no?, de regalar-nos flors, però no hem parat a pensar en això.
I cada vegada se'n regalen menys, no? No sé,
sí,
què tal va anar Sant Jordi?
Jo vaig regalar la rosa de rigor, però potser hauria de regalar més flors durant l'any.
Durant l'any, exacte.
Home, faig, quan vaig a Reus sí que alguna flor li regalo.
Sí.
Sí, però sí que no és com... Potser quan era més... Quan era adolescent hi creia més en això. Saps?
Ah, mira, veus? Es va perdent. No
sí,
pot
jo
ser.
Crec que... Almenys jo, era més... em deixava anar més. I ara ens fem grans i estem més recatats, més encallats, més freds.
Trobes?
Jo crec que sí.
Ai, ai.
No sé, això cadascú que faci la seva reflexió,
doncs,
eh?
Ho hem de canviar, eh? Que
no,
les flors és alegria.
No parlo només per mi, no?
Sí, sí, sí.
És més espontani una persona adolescent,
clar,
que una persona de 30 anys cap amunt. No? I quan la trobem una persona espontània de 30 anys cap amunt, el venerem inclús, diem, ostres, que bé ell, saps?
Sí,
sí. És un ànima lliure.
Doncs va, a part de fer...
Hem de ser ànimes lliures.
A part de fer excursions al bosc, hem de regalar més
de
flors
anar,
i...
sense vergonya.
I
qui
més...
s'enfadi, au. O agafar el ridícul, au, vinga.
El ridícul per regalar flors,
no,
i ara...
ja en tots els contextes.
Va, doncs, que vinga. Serveixi com a llança a la llibertat,
clar,
aquesta secció d'avui, de la rosa.
Que ploguin flors, pètals... Bé, què més, Susana? A veure, què
va,
més tenim
doncs,
per aquí?
Doncs això, primer parlaríem si un cas de la rosa roja o la rosa gallica a nivell intern, val? Perquè tenim la rosa d'Alexandria, tenim la rosa centifòlia, tenim la rosa silvestre, és que en tenim moltes, i quina triem?
Quina agafem? Quina és la de Sant Jordi, que la gent hi estarà més acostumada?
Clar, la de Sant Jordi
ja no
seria
la del Barça, la lila, la no sé què surt cada any, ja.
La blava.
La de l'Espanyol.
La blava, que ens hem inventat la
sí,
rosa blava, també.
Sí, roses blaves, oh, de tots els colors. No, diem la rosa... Hi ha rosa convencional, potser, de Sant Jordi?
La rosa roja
i...
seria, sí. Val. Sí, sí, la gallica, val, potser més, sí.
Sí, és aquesta.
Sí, farem aquesta, va.
Dic, comencem pel que la gent
exacte,
toca més.
Exacte, perquè la gent coneix.
I un incís, perquè
sí,
hi ha gent del País Basc que m'ho ha preguntat, perquè ells quan venen roses, si és que en venen, però jo n'he comprat cada any,
sí,
a mi m'hi posen una falguera, però nosaltres hi posem una espiga.
Epa!
Sí, aquí s'hi posa una falguera.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, doncs jo encara no n'he comprat
jo no,
cap de rosa
no,
aquí.
Sí, jo no sé si... A veure, ells no tenen una tradició de regalar roses.
Ja. Yeah.
Pues ho han agafat perquè pues, quatre catalans que hi havia per aquí...
Clar, i cada vegada més,
Sí,
el
hi ha gent ja no catalana
llibre,
que ho fa, perquè ho veu
sí,
molt
sí,
bonic.
Sí, sí, sí.
Ho veuen molt bonic.
No, no.
Jo crec gent aquí, a l'Oscaldun, que es regalen roses perquè diu, ostres, és que... És bonic, tu, i mira, ja s'han enganxat.
I
el enganxat,
bonic s'encomana, digues que sí.
Home, hi ha gent que ha viscut molt a Catalunya, d'aquí, i ha anat doncs, agafant coses que li ha agradat molt de Catalunya. Sí.
Bueno, i
el
havia...
pa tomàquet i fuet,
exacte,
també hi ha gent que ho sopa algunes vegades a la setmana.
Més d'una, i tant. I a Vitòria també, que, bueno, que diuen que estava rebentada gent del dia del llibre i
sí,
de
sí,
la rosa, vull dir que això
és
es va
bonic,
estenguent i que bé.
Sí,
no?
Jo ho veig molt bé.
Sí, sí.
Jo ho veig molt bé. I és això, doncs, sí. O sigui,
doncs, realment... me volies comentar alguna això, cosa, de la sí. Falguera, si tenia alguna explicació?
No, la Falguera ells hi posen perquè deu ser el que tenen més a mà, i perquè antigament això de les falgueres es deixava aixugar, assecar, i els hi donava els animals durant l'hivern.
Ah.
I, a més, el tema de l'espica jo crec que és un homenatge a la fertilitat. No ho sé,
sí.
Ho acabo de dir, és una conclusió
sí,
que
sí,
trec ara.
Segur l'Albae ens ho aclariria en
sí,
un moment,
veure,
però...
quan vingui ja li preguntarem això de l'espica. I bé, no tallo
sí.
més, segueix, a veure si us plau.
No, bueno, comencem quasi, perquè no hem parlat de cap propietat sí. encara, ja portem aquí una estona,
bueno,
feia dies
temps.
També que no ens vèiem,
Sí,
i
sí,
vulgues
sí.
que no.
Com ens va haver dissabte, però per la secció.
Però, exacte,
ah, això.
Exacte. Doncs va, la Rosa Roja, a nivell intern, o la Rosa Gallica, va. La propietat principal seria que és astringent, o sigui, vol dir que produeix sequetat.
Sí.
Vale? Doncs així amb pells excessivament grasses o inflamacions internes, o seria com la propietat principal. Vale, doncs vinga, a nivell intern. Seria antidiarreica, que tothom més o menys sabem...
Com ho prenc, això? Una infusió?
Sí, infusions, sí. Bueno, hi han també preparats, hi ha espressos, vull dir... més propietats. Hemostàtica és correcta?
Ostres,
hemostàtica,
alguna cosa de la
jo
pell, és
he
això?
Buscat... No, que conté les hemorràgies.
Ah.
O sigui, seria com cicatritzant o una cosa així
doncs sí,
més...
Doncs sí, seria cicatritzant.
Sí? Vale. Sí. Antiinflamatòria, també per calmar les inflamacions de la gola, per eliminar la mucositat bronquial i nasal.
Ah, mira.
I té un efecte tonificant també al sistema digestiu, que, per exemple, doncs, no sé si hem fet una cura d'una setmana, que normalment és el que te recomanen els metges, d'una setmana d'antibiòtics,
sí.
si hem estat molt...
Ah, si hem estat malalts.
Molt malaltons.
Una grip, imagina't.
Exacte.
5 dies de grip.
5 dies de grip. I hem hagut de fer una setmana d'antibiòtics, doncs després si fem una mica d'infusió de rosa,
sí.
va bé per regenerar
per
una mica la flora.
Sí, per anar traient.
La flora intestinal.
Clar, 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 perquè al final estàs una mica intoxicat.
Sí, tant medicament. El medicament,
sí, sí,
la
sí.
química, sempre vulguis
sí,
que no,
no vulguis que...
afecta, afecta.
Sí,
per les menstruacions abundants també és interessant, hi ha gent que li funciona d'altres plantes, però hi ha dones que prefereixen la rosa, per nens amb edat de creixement, també diuen, perquè bàsicament també, a part de que hem dit que la propietat principal és astringent, té un efecte molt tonificant. O sigui que si estem així una mica cansats o una mica...
Sí, es pot...
Això, per, la, per les persones que necessitin una mica de...
Sí, allò que...
De bueno... brillo o d'alegria, sí. Doncs per l'organisme, això.
Sí, que per la televisió surt allò, èpoques d'estrès, d'examen...
Una mica.
Prenguis tal cosa.
Unes
no?
gotes de rosa.
Però en aquest cas, doncs sí, estàs decaigut... Bueno, com els pets deien, menja avellanes, no?
Exacte. Bueno, doncs, fruits secs també va bé.
Fruits secs també, eh? Però...
Caminar mitja horeta cada dia, fer una mica, clar, és que no tot ho podem deixar a les mans d'una planta, no?
Però la rosa, endavant.
Sí, sí, sí.
L'hem de conèixer bé.
Per la cistitis també, o sigui, si anem malament a l'hora de fer pipins i aquestes coses, saps? Que hi ha persones que tenen...
Sí, que són més propenses.
Propenses a tenir dolor a l'hora d'anar a fer pipí i això. I també he trobat que és anticel·lulític. Jo, la veritat, hi ha aquests nivells tan tan concrets i per mi hi ha tan anti no sé què, anti no sé quantos, me fa una mica de basarda.
La cel·lulitis no vol dir res, o sigui, per molt d'esport que facis, no tindràs igual. Mira, hi ha atletes
exacte.
Que en tenen. No vol dir que siguis una persona sedentària, sinó que és com... Com el remei, jo arribo a veure, no sóc ni metge, no, però arribo a veure que és com el mateix remei que diuen per la calvície. No n'hi ha.
Exacte.
Doncs per la cel·lulitis tampoc.
Exacte.
És acceptar-la, que el cos humà és bonic.
Sí.
Doncs ja està, home.
I tant, i tant, i tant.
És que estem aquí de plàstic. Pensem que som de plàstic.
Exacte. I fins aquí. A nivell extern, doncs això, a part de que... La Rosa té una indústria immensa de cosmètica i productes per la pell i per la pell, bàsicament. Trobem, a nivell extern, tònics per la pell amb efecte astringent, el que comentàvem, per pells grasses i així. Colírics pels ulls també va molt bé per netejar, per netejar els ulls, això, si tenim els ulls molt plorosos i així.
Sí, doncs dies per... que fa vent o depèn d'on treballis,
exacte,
si hi ha molt de
pols, això neteja molt.
Irrita,
no?
I tant.
La, doncs... vull dir, les iaies que se feien la seva aigua de roses a casa.
Aigua de roses, eh?
Per poder, abans d'anar a dormir, fer una bona neteja de cara i de mans. Vull dir, és aigua de... A vegades ho diguem, no? Ui, sí. Això com la sopa d'all o...
Has descobert la aigua... sopa d'all.
Oh, no. Bueno. Això és com aigua de roses, no? Volguem dir que és quasi com miraculós, no?
Se li atribueix això, eh?
Sí, ungüents per pells delicades. També diuen que la rosa és un, una, la reina de les flors... i la reina de la joventut, perquè també té propietats antiarrugues, o sigui, rejuvenidora. I què més? Doncs això, si a nivell de la cara, si treu l'excés de grassa, també treu grans i espinilles, com es diu en català? Barbs? O...
Sí, barbs, sí, sí, sí.
I això.
Punts negres.
Exacte, això. Punts negres i per cicatritzar petites ferides.
I això, doncs, els homes que ens afaitem.
Exacte, doncs... doncs una miqueta de rosa de mosqueta, una cremeta o una mica
clar,
de...
La rosa mosqueta, aquí està.
La rosa de mosqueta, també.
Clar, 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 clar.
Sí, que és molt... És molt regeneradora, la rosa de mosqueta. I què més? No sé si vos parlem de la rosa de silvestre, en un moment.
Vinga.
Que és la que podem trobar a bosc, que no cal que la tinguem a casa plantada o així, sinó que la podem trobar a bosc, que millora molt la circulació, que va molt bé per les genives i per les dents, per enfortir-se o per això, com que millora molt la circulació, vulguis o no, com que aquí a les genives o així, a vegades que tenim excés de sang o
sí,
quan ens la rentem
això,
o així, que és més propens
malament.
O així.
Sí, 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 conec gent...
Doncs això.
Problema.
I diuen que neutralitza l'excés de calç a la sang, que això, com que millora la circulació, doncs, també fa això. Per la litosis, també.
Ah, fer bona olor.
Exacte,
a la boca.
La boca. I que... Què més? Ah, això, una vegada me vas dir, per deixar de fumar, que ja l'hem deixat, no?
Sí, 3 mesos faré.
Epa, felicitats.
Faré 3 mesos aquest dissabte.
Sorionac. Doncs mira, la rosa...
L'Antonio de... va darrere, eh?
Epa.
15 dies després. O sigui, mira. Fa 2 mesos i mig.
Veus que bé.
Sí, sí.
Molt bé.
I ja es para, ja es pot dir.
Ah! Què dius?
Sí, sí, sí.
Quan?
Bueno, ja ho hem anat dient, però va ser aquest divendres, el divendres.
Ostres, que bé. Felicitats,
vull que em parli ell, que es manifesti ell. No fa secció avui,
clar,
òbviament. Li hem donat el permís de paternitat. Però sí que el vaig marejant, li vaig enviant missatges allò, bueno, nen, què? Allò.
Oh, que bé.
I quan vingui suposo que ja... No sé, que confessi, aquí com si fóssim la lectura és el pronto. Pues, què tal la paternitat, Antonio? Com la lleves?
Clar, clar, la secció rosa, total.
Sí,
quina alegria.
Sí, sí.
Que bé. Doncs per deixar de fumar la rosa silvestre, hi ha una fórmula, que si vols en parlem un altre dia, perquè ja ens hem passat 3 pobles.
Sí, una miqueta. La... Sí, avui tenim espai, però bé, també és finit, eh?
Doncs seria prendre una mica de vi de rosa canina, de rosa silvestre.
Oh, vi de rosa?
Sí.
Ostres, això
sí, sí,
ho vull
sí,
provar.
Sí. Que diuen que va molt bé per netejar els bronquis i sobretot els fumadors tenen molta millora o noten molta millora perquè d'alguna manera redueix la tos tan molesta del dematí.
Sí,
saps aquella que t'aixeques i que no pares de tossir, que te notes superpesat i tot?
I quan fa un mes i pico que no fumes, treus mocs allà.
Encara,
negre,
doncs,
sí,
el vi de rosa silvestre és agua de santo o agua de roses.
Bé,
que
bé,
acabar-ho
doncs,
de,
aquest me l'apunto, eh? Sí,
de dubar. I jo a nivell intern i a nivell extern, la rosa ho resumiré que l'he provat de totes les maneres. M'encanta els pastissos marroquins o les pastetes marroquines que porten, treballen molt amb l'aigua de roses.
Ah.
És una producció molt petita, la del Marroc.
Sí.
Turquia i Bulgària són bàsicament els grans països productors i cultivadors i recol·lectors i exportadors de roses. I Marroc sempre té aquesta part de... Bueno, Bulgària també fa molt de vi. Bueno, tenen una festa de... entorn de la rosa, del cultiu de la rosa, la recol·lecció, que és molt important, l'hora, el dia, el final de la recol·lecció, la festa de la recol·lecció.
Caram, vull dir... La lluna, segurament, no?
Sí, la lluna, l'hora, a quarts de nou, que hi ha la humitat perfecta perquè després s'ha de secar,
sí.
Es deixa, es recull amb cistells de mimbre, amb una separació concreta perquè deixi passar l'aire, i quan arribin a les grans extensions per poder assecar-les al sol, que arribin al mínim de malmeses possible, perquè, perquè bueno, és, ja t'he dit, podríem parlar, podríem parlar molta estona, i no sé, espero que us hagi agradat.
A mi m'ha encantat.
I això, fins aquí, salut i bones herbes.
Vinga, bones herbes, continuem. Adéu, Susana, bona nit.
Bona nit.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Bona nit, Albai.
Bona nit, Cesc.
Què, com va provar Sant Jordi?
Bé, aquest any va tocar rosa. Sí. I llibre.
I els altres anys no.
Els altres anys llibre sí, rosa no.
Rosa no?
No.
Porta...
Com que és la revolució dels clavells per aquestes dates,
sí,
regalen clavells per Bilbao i venia a casa amb un clavell.
Un clavell? Bé, la teva parella és Euskaldun.
Sí, sí. No, però coneix la història i per putejar venia amb el clavell però no amb la rosa.
Ja, a la portuguesa, ja.
Aquest any ja li he ficat la...
La condició, no?
Sí, l'he marcat bé. Aquest any vull rosa.
Bé, i va arribar la rosa.
Va arribar rosa amb espiga i tot, eh?
Amb espiga, sí, perquè el casal Bilbao s'ho va currar molt i ho feien amb espiga.
Sí, a part de les del casal Bilbao, s'estau hi ha un lloc que també les van ficar amb espiga.
Caram, jo cada any l'havia comprat, ja l'he dit abans a la Susana, jo l'havia comprat sempre aquí a Bilbao, eh? Amb una falguera.
Allà normalment durant tot l'any es venen amb les floretes blanques o amb falguera, però just coincideix que la de la floristeria va viure una temporada a Catalunya, va viure el Sant Jordi allà.
Bé.
I com que hi ha algunes catalanes pel poble,
doncs
en té algunes de preparades.
Molt bé. Entre les quals hi ets tu. Una noia que es diu Mercè, també, que conec, que és de Llisestau. Però, sí, bé, és el que comentàvem abans, també, de gent que és d'aquí, ha viscut a Catalunya, o hi ha tingut gent molt propera, que, doncs, ha agafat l'acostum de fer-ho així, i bé,
sí, sí,
en gaudeixen. Vinga, va, i què ens portes avui?
Doncs avui continuem amb dracs.
Bé.
La setmana passada vaig fer un drac d'aquí... Ara un drac de Catalunya.
Sí, t'anava a dir, perquè vam tractar el drac de Rasate, el va matar el Ferrer. I
després
i
la Susana va explicar la de Sant Jordi.
Sí, Montblanc.
I ara anem al Vallès.
Al Vallès, Vallès què? Oriental, occidental? En termes actuals, eh? Però...
Occidental.
Occidental. Val. Quin poble?
Doncs és un parc natural, més aviat.
Això és el Montseny.
El parc de Sant Llorenç i l'Obac.
Ah, no el coneixia.
Ens corria el segle IX, quan el comte Guifré governava la ciutat de Barcelona.
Guifré el Pilós.
Guifré el Pilós. Juntament amb altres barons i comtes, lluitava contra els sarraïns per conquerir el país. Aquests darrers van decidir portar de l'Àfrica una bèstia monstruosa per fer front als atacs comtals i la van amagar en una petita cova a la muntanya de Sant Llorenç del Munt, la cova de Sant Agnès. Però la bèstia s'anava fent grossa i la van haver de traslladar a una altra cova, més gran, coneguda des d'aleshores com la Cova del Drac.
Oh.
La Brívia, que és com la gent del país anomenava el drac, primer s'havia alimentat només dels animals que pasturaven per la muntanya. Però ben aviat va començar a devorar també pastors i algun viatger que recorria la zona. Aquests fets gravíssims van causar l'alarma entre la població del Vallès i les queixes van arribar fins a Barcelona. Fou llavors quan el comte Guifré hi va enviar el cavaller Espès amb els seus soldats més valents perquè la matessin. Espès i els seus homes van començar a buscar la bèstia pels voltants de la Mola i finalment la van trobar. Aleshores van iniciar una cruenta lluita amb ella, però la seva pell era tan dura que no podien travessar-la amb cap llança. Només una ho va aconseguir finalment, la del cavaller Espès, però tan sols va ferir la Brívia, que, enfurismada, va atacar els cavallers, els va espantar i els va fer precipitar dalt a baix d'un espadat, conegut des d'aquell dia com el cingle dels cavallers.
Oh, encara es diu així?
Encara es diu
caram,
així.
Caram.
Els homes d'Espès van seguir lluitant, però no van obtenir cap bon resultat, i cansats i desanimats tornaren cap a Barcelona, sense haver aconseguit el seu propòsit. Mentrestant, el drac va continuar atacant els animals i els habitants del Vallès. Davant d'aquest panorama, el comte Guifré va decidir anar ell en persona a Sant Llorenç del Munt per intentar vèncer la bèstia. I així fou, com tot sol, es va dirigir amb cautela cap al seu cau, i quan va arribar-hi, la va trobar, preparada per la lluita. La confrontació va ser dura, però finalment el comte de Barcelona va aconseguir clavar la llança al ventre del drac. El va ferir i després va poder enfonsar-li l'espasa a prop del cor. La Brívia, quan es veia ferida mortalment, s'enlairà i va fugir, però va caure morta al Puig de la Creu, a Castellar del Vallès. I aquesta és la llegenda de Sant Llorenç del Munt. Del drac de Sant Llorenç del Munt.
Caram.
Que va morir a mans del valent Guifré.
Guifré el Pilós. Que després, clar, quan ell mor, ja sabem quan està a punt de morir, la sí, llegenda de la senyera, que no, avui no en parlarem, però... Que no n'hi do el senyor Guifré, eh?
Hi ha moltes llegendes d'aquella època, moltes relacionades també amb la noblesa. Entre elles la que comentaves de la senyera.
Sí, sí, sí.
Que també l'explicarem un altre dia.
Amb el rei Frank, sí.
La majoria ja la coneixen, però
també
tindrem oients que la voldran sentir de nou, recordar-la.
Doncs això de la Víbria, a Reus, hi ha el bestiari de festa major, hi ha una Víbria, bueno, en molts llocs de Catalunya sí, n'hi ha, eh? Els dracs i les Víbries són comuns, i l'àgliga, i etcètera. Però, ostres, m'han vingut ganes d'agafar la motxilla i les xiruques i anar a caminar per aquells indrets del Vallès.
Sí, hi ha rutes.
Ho conec poc, el Vallès.
Hi ha rutes per conèixer la zona per on es movia el drac, ostres, la Víbria.
I saber que es va forjar una llegenda al segle IX, és molt romàntic tot això i a mi m'encanta.
Ja farem l'excursió un dia.
Ho hem de fer, ho hem de fer, eh? Un dia farem un programa, farem el de mica en mica, se'n va a la muntanya. Ja, ara que s'acosta el bon temps, bueno, aquí és relatiu, però a veure si és com jugar a la ruleta russa i si ho encertem, doncs a veure si ho podem fer.
Anirem a la muntanya.
Vinga, doncs, Albae, bona nit.
Bona nit, Cesc.
L'agenda cultural.
El divendres 29 d'abril a Bilbao tenim el concert de Los Jalapeños de la Frontera al Centre Cívic de Barrancua a 8:15 del vespre. A Bilbao tenim el concert d'Emeclan al Café Enxoquia a 10:00 de la nit. Anem cap a Rigorriaga a veure l'obra de teatre Letter, El viaje de una carta, a Lombo Aretoa, a 8:00 del vespre. I marxem cap a Gorliz a veure el concert de Curixe más el Jardín de Áticos a la Sala Xurrut a 9:00 de la nit. Dissabte 30 d'abril a Bilbao tenim el concert de Mercado Negro a l'Espacio Doc a 9:45 de la nit. Anem cap a Gorliz a veure el concert de Bobcat 65, Three Operators i The Ribbons a la Sala Xurrut a 9:45 de la nit. Anem cap a Berriz a veure el concert de Anne a la Casa de Cultura de Berriz a 8:00 del vespre. i marxem cap a Baracaldo a veure l'obra de teatre Reykjavik al Teatre de Baracaldo a les 8 del vespre. Diumenge 1 de maig anem cap a Gorlitz a veure el concert de Rebuig més Meido a la Sala Xurrut a les 7 del vespre. I això és tot per aquest cap de setmana. Passeu-vos-ho molt bé.
Tendra dolça nit d'hivern.
I fins aquí el nostre 33è programa. Hem repassat els actes del dia de Sant Jordi a Bilbo. La Clara ens ha portat dos testimonis directes del patiment i l'angoixa que viuen els refugiats sirians a l'illa grega de Lesbos. La Susana ens ha fet conèixer les propietats terapèutiques de la rosa, la flor més famosa de Catalunya, almenys aquesta setmana. L'Alba ens ha explicat com el comte Guifré el Pilós matà la víbria de Sant Vicenç del Munt. I a l'agenda cultural us hem recomanat concerts i obres de teatre que us poden fer aixecar els ànims durant el cap de setmana. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigir-vos des del casalbilbao.cat. També ho podeu fer des de la nostra pàgina de Facebook, de mica en mica, s'omple la pica. I recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic, atenció, que l'hem canviat, de mica en mica arroba casalbilbao.cat, de mica en mica arroba casalbilbao.cat i del nostre compte de Twitter, arroba mica en mica pica. Gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb el conte de bona nit. Onda lueguin.
Per els camins que he corregut no hi havia arbredes, només dolores dels meus amors que vaig deixar enrere.
La Polònia de les Melmelades. A San Antonio, al costat del Lago Maggiore, vivia una doneta que sabia fer les millors melmelades del món. En sabia tant que demanaven els seus serveis des de la Valcúbia, la Valtrabàclia, la Val Dumentina i la Val Poverina. La gent, quan arribava el temps, venien de totes les valls. S'asseien al pedristo mirant el panorama del llac, collien alguna mora dels esbarzers i cridava la doneta de les melmelades. Apolònia! Què hi ha? Que me la faria una melmelada de gerds? Oi tant! Que m'ajudaríeu a fer una bona melmelada de prunes? De seguida! L'Apolònia, aquella doneta, tenia ben bé les mans d'or i feia les millors melmelades del món. Una vegada hi va anar una doneta d'Arcomèquia que era tan pobra que per fer la melmelada no tenia ni tan sols un grapat de pinyols de préssec. Per això, pel camí, s'havia omplert el davantal de pellons de castanyes. Apolònia, que em faria una melmelada d'això? Amb clofolles de castanya? No he trobat res més. Paciència, ho provaré. I l'Apolònia ho va fer tan bé que de la clofolla de castanyes en va sortir la meravella de la melmelada. Una altra vegada, aquella doneta d'Arcomèquia no va trobar ni tan sols clofolles de castanya perquè les fulles seques les havien tapades en caure i per això va arribar amb el davantal ple d'ortigues. Apolònia, que me'n faríeu melmelada d'això? Amb ortigues? No he trobat res més. Paciència, ja ho provarem. I l'Apolònia va agafar les ortigues, les va ensucrar, les va fer bullir com només sabia fer-ho ella i en va obtenir una melmelada que n'hi havia per llepar-s'hi els dits. Perquè l'Apolònia, aquella doneta, tenia unes mans d'or i d'argent, i de plata, i de bronze, i de totes. Hauria pogut fer la melmelada fins i tot amb palets de la riera.
Una vegada, l'emperador va passar per allí i ell també va voler provar les melmelades de la Polònia i ella n'hi va oferir un platet. Però l'emperador, després de la primera cullerada, es va disgustar perquè hi havia caigut una mosca.
Ai, quin fàstic!
Va dir l'emperador. Si la melmelada no fos bona, la mosca no hi hauria caigut, emperador, va dir la Polònia. Però l'emperador s'havia enrabiat tant que va manar als seus soldats que li tallessin les mans a la Polònia. Aleshores, la gent es va sollevar i va fer dir a l'emperador que si ell tallava les mans a la Polònia, ells li tallarien la corona amb el cap i tot, perquè de caps per fer d'emperador se'n troben a cada cantonada, mentre que de mans d'or com les de la Polònia no se'n troba ni un parell entre un milió.